Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia. Quan rebeu una carta a casa, quan rebeu un paquet que heu demanat a casa, quan rebeu compres a casa, quan bàsicament aneu a posar benzina al cotxe. Estic ara pensant en exemples, no? Quan aneu fins i tot a comprar pa, els productes que utilitzen les fleques per fer tot el que fan. Per tot això, cal... Hi ha una paraula base que defineix no només aquestes senzilles coses, moltes de les coses que fem dia a dia a les nostres vides, sinó que defineix el moviment de tot, pràcticament de tot, al voltant del planeta. Es diu, aquesta paraula, es diu logística. I és on estem avui. Avui estem a l'epicentre planetària, diria jo, de la logística. Estem al darrer dia del CIL 2023, el Congrés de Logística que es fa a Barcelona, a la Fira de Barcelona, i que precisament avui tancarà portes. Quan parlem de logística estem parlant precisament de l'epicentre de tot el que passa al planeta, de qualsevol cosa que tenim a sobre, de qualsevol història que passa. Avui el CIL celebra el seu 25è aniversari. Més de 650 empreses participen, doncs, en aquesta fira des d'absolutament qualsevol punt que podem enfocar la logística, en aquest cas, no? Parlarem d'això i parlarem de la logística, que segurament direu, bueno, a mi la logística... Us diré una cosa, sense logística, o quan la logística falla, falla tot. Falla absolutament tot. I, a més, és molt interessant això, i us puc ben dir que els passadissos d'aquest palau estan abarrotats, estan avasades gent. Pràcticament no es pot pràcticament ni caminar, perquè quan parlem de tot això estem parlant d'un món que canvia ràpidament i canvia el pas que va marcant el món i la tecnologia del món. Avui parlarem de logística, entre d'altres coses, aquí. Soc el José Miguel Cruz, des del CIL 2023, aquí a COPE, Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I el temps ja esteu notant, però ja de cara a aquesta tarda, de cara a migdia, ja ha plogut en alguns punts de Catalunya, però de cara a aquest migdia, de cara ja a aquesta tarda vespre, esperem l'únic lloc de tot Catalunya que es salvarà dels ruixats, en principi, serà la costa, el litoral. La resta, en qualsevol punt, podem tenir pluges que fins i tot en certs punts poden ser moderades o abundants. No és que no estarà plovent tota la tarda, però sí, puntualment, tindrem allò que... Mira, fa sol, però no ens refiem, perquè de cop i volta tindrem una bona tongada d'aigua, eh? Les temperatures a l'alça. De cara a demà dissabte ja esperem una pujada ja marcada de les temperatures, almenys durant tot el cap de setmana. I demà, més o menys, la situació serà tres quarts del mateix. Pel matí tindrem un dissabte de sol, solet, i per la tarda esperem pluges. Dit això, anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora hem destacat un accident a l'autopista del Maresme, al seu pas per Mataró. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Torrera, i uns 2 quilòmetres de cua en aquesta autopista del Maresme. Abans d'això, destacar que hi ha aturades puntuals a l'autopista P7, a la Vall de Vallès, també en sentit nord, i cues també a la C-17, a Parets, en direcció Pic. A les 58, retencions d'entrada a Barcelona en un tram d'un quilòmetre fins al nus de la Trinitat, i també aturades a una carretera local, la C-14-12A, el seu pas per Jorba a causa d'unes obres. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta, que tinguis un bon dia i millor cap de setmana.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Logística també s'aplica als incendis. Quan tenim situacions d'emergència, la logística és important per pràcticament tot, des de l'alerta temprana fins a portar, doncs, el manteniment a la gent que treballa en aquesta extinció de bombers, d'incendis, no? A Catalunya hi ha uns 2.200 bombers, hi ha un important dèficit perquè les necessitats del territori fan que la xifra ideal siguin 3.500 bombers. La professió de bomber no cal que ho digui jo, és dura i les seves proves d'accés són difícils. El sou mig se situa entre els 29.000 i els 45.000 euros. Tot depèn del rang, de l'antiguitat. Segons un informe de la Generalitat, el sou mig del bomber a Catalunya és d'entre 2.000 a 3.000 euros mensual, en 14 pagues. A més, a Catalunya hi ha la figura de bombers voluntaris, uns 1.200 en l'actualitat, i les agrupacions de defensa forestal, les ADF. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel. Molt interessant el programa d'avui. Amb molt d'interès de seguir el programa fins a les dues.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Però ara concretament parlarem dels bombers en aquest cas. Quina és la situació? Perquè, a més, la previsió és que aquest estiu sigui un estiu una mica difícil.
Sí, sempre són difícils. L'any passat ens recordem dels incendis a Artesa de Segre, la Noguera i també al Bages, com incendis que van ser els més perillosos, però evidentment també aquest estiu hi ha aquesta previsió de dificultat. Hi ha sequera i fins i tot el que està ploient hores d'ara, que és molt bo, també provocarà un augment de la vegetació, que si les temperatures comencen a pujar de cara als pròxims dies, també pot provocar evidentment que hi hagi més material inflamable entre cometes, no? Per tant, totes les previsions apunten d'un estiu molt complicat a nivell d'incendis.
La Conselleria d'Interior pretén una modificació, a més de l'Infocat, no? Que a més, això enfadat i ha provocat el rebuig de les agrupacions de defensa forestal i també dels agents rurals. Per què està passant això, Sergi?
Bé, en aquest cas, la Conselleria d'Interior la setmana passada va presentar la modificació del Pla Especial d'Incendis Forestals Infocata, que retirava, en aquest cas, competències tant als ADFs com també als agents rurals amb el que seria la seva primera intervenció. És a dir, haurien d'esperar la presència dels bombers de la Generalitat per actuar. Això va provocar i ha provocat un profund malestar tant a les ADFs, recordem unes agrupacions creades a l'any 1986, després dels grans incendis a Catalunya, com a suport a l'extensió d'incendis forestals, i que limitaven les seves funcions. A hores d'ara hi ha uns 4.000 voluntaris integrats amb les ADFs per tota Catalunya, que, per exemple, l'any passat van arribar al 32% de les primeres intervencions dels incendis forestals de Catalunya. Van realitzar gairebé 300.000 hores treballades. També hi havia la problemàtica dels agents rurals, que també veien limitada la seva acció perquè tampoc no podien intervenir fins la presència dels bombers professionals. Això ha provocat fins i tot que ahir, a última hora de la tarda, el govern de la Generalitat retirés aquesta modificació de l'Infocat i que quedés ajornada fins la tardor. Per tant, aquest estiu no hi haurà canvis, demostrant una vegada més el desgovern de l'executiu de Pere Aragonès, i per tant ha quedat desconvocada inicialment, ha quedat desconvocada la protesta que havia el 13 de juny per part d'agents rurals davant de la concentració al Parlament de Catalunya per protestar per aquesta modificació. Tot i això, és evident que no ha agradat gens ni mica a les ADFs ni a agents rurals aquest plantejament de la Conselleria d'Interior.
Doncs mira, precisament parlem amb el president del secretariat de les ADF, de les agrupacions de defensa forestal de Catalunya, el senyor Ramon Torrents, que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per què ho veieu tan malament, aquesta modificació del Pla Infocat? Per què menys té i potser que sigui fins i tot temerari?
Bé, això ja comença arrel fa un any amb una modificació d'un document que se'n diu PAGI, que és el Pla d'Actuació dels Grups d'Intervenció en un Incendi Forestal, on bombers, el cúpula de bombers, ja va comunicar amb les ADFs que els hi feia moltes funcions, que quedaven només rellevades a la primera intervenció de les ADFs locals, que no podíem treballar en xarxa com fins ara treballem les ADFs, és a dir, l'ADF també incendi, la primera intervenció a casa seva, que és la que hi arribi primer, perquè som els coneixedors del territori, és casa nostra, i que aquella ADF local arriba a l'incendi i després obté el suport, si cal, i els incendis faran de les ADFs veïnes. Doncs aquí ja se'ns va retallar aquesta funció, només podem actuar l'ADF local. I que l'any passat el 32% de les primeres intervencions no van anar més perquè hi van anar les ADFs. I les ADFs, doncs, el 32% de les intervencions van ser una primera intervenció on els incendis no va sortir d'un conat incendi. Doncs ara, després d'un any, que estem treballant amb reunions, amb aquest document, a veure si es pot modificar i tal, que no ho hem aconseguit, se'ns presenta sobre la taula una modificació del Pla Infocat. El Pla Infocat és un pla que està per sobre el PAGI.
Sí.
I que també ens relleva molt les funcions de les ADFs. Ja tenim el PAGI, que ens limitava moltíssim. Ara, amb aquesta modificació d'aquest Pla Infocat, només quedàvem com a primera intervenció. I després, de la primera intervenció, si els bombers ho veien convenient i quan l'incendi ja estava extingit, és a dir, quan l'incendi està extingit ja no hi ha cap tipus d'emergència, ens podíem quedar allà a repassar el perímetre de l'incendi, a veure si hi havia alguna part valenta acabada de remullar, alguna zona. Vull dir que, a mica en mica, ens van traient totes aquestes funcions de les ADFs, d'aquests 35 anys que hem funcionat la mar de bé, i que sempre hem estat treballant colze a colze amb tothom, amb els agents rurals, amb bombers, amb el GTIF, amb tots els que intervenen en un incendi.
Clar, bàsicament, el que està dient Interior, o almenys alguna informació que surt des del Departament d'Interior, diu que s'està treballant en aquest infocat, s'està parlant de que l'objectiu, bàsicament, és preservar la seguretat dels cossos d'extinció i prevenció. Aquesta seria, diguem-ne, la prioritat que tindria, almenys això és el que diu el Departament d'Interior.
Correcte. Nosaltres, al començament, les ADFs, la creació de les ADFs, sí que podíem dir que anàvem una salat i una espardenya, però a petició de bombers ens hem tingut de comprar uns EPIs, que és el mateix tipus d'EPIs que fan servir els bombers. Hem tingut d'invertir en comunicacions, el mateix sistema de comunicacions que tenen bombers, agents rurals, tot el sistema d'emergència de Catalunya, funcionarem igual. Ens han demanat una formació. Anem a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a formar-se. Fem moltes formacions internes. És a dir, que la seguretat s'aconsegueix, és qüestió d'invertir-hi en formació, en equipament o amb el que sigui, i sempre coordinats amb ells. Nosaltres no volem ser superiors amb ells, només faltaria, ells són els professionals i grans professionals. Sempre ens coordinem amb ells, amb el cap d'intervenció de l'incendi. Sí que els incendis cada vegada són més grans, sí que hi ha incendis d'aquesta sisena generació que realment són perillosos, però, escolta'm, nosaltres ens coordinem perfectament amb ells. Si ells ens diuen retirada, com ja ha passat amb algun incendi gran amb el tema del Pirucú, per dir-ho això, ho fem. Això va més ja de la seguretat de l'incendi. Això és menyspreu a les ADFs i poder anar a vacunar les ADFs a mica. Per què? No ho sabem.
Doncs, senyor Ramon Torrents, president del secretariat de les ADF, de les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat d'explicar-ho al territori. Gràcies, bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje,
porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace deporte? Pues claro, él. Pues naranjo.
Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí. Y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
En la radio, Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo. Es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs estem d'aniversari aquí al CIL, aquesta edició de l'any 2023 a Fira de Barcelona. No tinc boli. Sergio, por favor, ¿me puedes acercar el boli? Vale, perdona. Dic que perdona perquè el Sergio, doncs, és més castellà parlant en aquest cas, i abans de començar el programa m'ha dit... de fet, ja fa uns dies em va dir, escolta'm, vull purificar, entre cometes, el meu català, doncs ajuda'm, i parlava en català, i tens tota la raó, Sergio. Escolta'm, Sergio, em pots apropar el boli que tens aquí al costat? És que jo el tinc, el deixat aquí. Doncs això, provem-ho en català. Per què? Doncs perquè tenim molt per parlar, molt per viure. Provem-ho en català. Sergio, porta'm el boli, si us plau. Ja està, això estaria ben dit, en tot cas. Així que, si ets catalanoparlant, fes una cosa, i també farem un favor a tu, a la persona que entendrà millor el català, i a nosaltres mateixos. No canviïs de llengua d'entrada. T'entendran més del que penses. Experiència pròpia, ja ho saps. Nosaltres parlem en català.
Provem en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera, en directe des del 25è aniversari del CIL, que avui tancarà portes, avui dia 9, doncs tancarà, va obrir portes el dia 7, tancarà avui dia 9. I possiblement és un bon moment per fer 5 cèntims de tot això. D'entrada, saludem i tenim aquí nosaltres per parlar de tota aquesta edició a la Blanca Soliguer, directora general del CIL 2023. Com estàs, Blanca? Benvinguda.
Molt bon dia, com esteu?
Suposo que contentíssima, no?
Supercontenta, sí.
Sí, jo he passejat i ja estava content, i imagina't, que aquesta gent ha d'estar full totalment, eh? I tenim també el Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i president del CIL. Hola, Pere, com estàs?
Molt bé, també molt content.
També molt content, no?
Sí.
És que escolta'm, he vingut fa una estona, m'he estat passejant per aquí per veure tot això, i hi ha molta gent. Podem parlar d'èxit? Quines xifres podríem començar a donar ja, avui que tanquem portes?
Bé, doncs podem començar a parlar de més de 15.000 visitants, però hi ha hagut més de 20.000 registres de professionals, perquè a més hem estrenat aquest any una plataforma digital que el que ha permès és afegir tots aquests contactes que es produeixen a les fires, no?, que és l'intercanvi de targetes,
sí, sí,
etcètera. Ho hem amplificat amb la plataforma digital, i en aquesta plataforma digital hem tingut més de 8.000 intercanvis de contactes digitals, hem tingut a prop de 3.000 sol·licituds de reunions i hem tingut més de 7.000 missatges entre assistents. Si a això li afegim el que s'ha produït aquí físicament, podem dir tenim motius per estar molt contents, perquè hi ha hagut una assistència espectacular. I et diré més, hi ha hagut un ambient també espectacular. La gent tenia moltes ganes de retrobar-se i de retrobar-se amb una gran festa com és aquest 25è aniversari del CIL.
La Blanca anava dient sí, anaves afirmant tot el que estava comentant ja. És veritat, és que té pinta de tota una festa, i a més que estem parlant d'un sector essencial, no?, bàsicament. Bueno, bàsicament no, és un sector essencial. Sense la logística no funciona res en aquest planeta.
Sí, de fet, la logística, si es parés la logística, bàsicament pararia el món, i en plena pandèmia, de fet, va ser l'única cosa que no va parar, gràcies, no?, gràcies a la logística vam poder estar tots, doncs, l'abastecimiento que diem, saps? Aleshores, en qüestió del CIL, el CIL ha sigut un èxit i està sent un èxit espectacular. Per què ho podem dir? Bueno, tu mateix ho has pogut comprovar els passadissos, no? És a dir, està de goll de tothom, és a dir, hi ha moltíssima gent, molts visitants, però sobretot visitants amb poder de decisió, que és del més important, no? Perquè, clar, no hem d'oblidar que aquest saló és un saló per generar networking, negoci i coneixement. I estem molt satisfets. De fet, ara, l'últim dia del saló, ja ens estan confirmant més del 30% de la participació dels expositors, estan confirmant de cara l'any que ve, perquè ja volen assegurar-se el mateix espai. I això és un indicatiu molt important.
Estem molt contents, us veig
també molt contents.
Us veig molt contents. Estic a punt de treure l'ampolla de cava aquí perquè us veig molt, molt contents. Clar, en aquest cas, jo he pensat una cosa, i he pensat, i ho estava comentant abans d'obrir micro, dic, hosti, tard o d'hora, això ho haurem d'ampliar, perquè estem parlant d'un congrés de referent mundial, tard o d'hora. Blanca, haurem de demanar aquí una ampliació, no?
Sí, sí, estàvem parlant de fer tres pisos directament. No, però, no, realment, a veure, nosaltres aquest any el Palau està d'extrem a extrem completament ple. Hem intentat donar cabuda a totes les empreses, però sí que és veritat que hi ha alguna empresa a última hora que ha volgut vindre i ja no ha pogut vindre perquè bàsicament estàvem en llista d'espera inclús, no? Després el fet de fer-se 5 congressos internacionals ens ha portat un dinamisme i una internacionalització del saló molt important. Hem tingut delegacions de tots els països i són delegacions que estan com a mínim una setmana a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, fent el màxim de relacions internacionals possibles.
Quin impacte econòmic això significa per Barcelona?
És que jo anava a dir, han estat una setmana a Barcelona també fent relacions internacionals, generant negoci i gastant diners, no? I llavors hem calculat que, comparativament, diguem, amb altres fires, amb altres salons, etc., hem calculat per sobre que l'impacte pot ser al voltant d'uns 50 milions d'euros a la ciutat de Barcelona. Però és l'impacte directe. L'impacte indirecte del que significa que Barcelona aquests dies ha sigut la capital mundial de la logística, amb 5 congressos internacionals, amb la repercussió mediàtica que això significa, és intangible, però segurament segur que és un valor que, diguem-ne, que és molt elevat.
Com suposo, la pregunta que faré ara és absolutament, i fins i tot sobraria, però com veiem el futur del Saló? Complim 25 anys. Si mires que van darrere i mires els principis i mires ara, què ha canviat en tot això, Blanca?
Bé, l'essència continua sent la mateixa, perquè al principi vam tindre una vocació internacional des d'un bon principi i per això realment doncs, aquestes relacions i tot el que està passant ara és degut a molts anys de treball i moltes relacions que hi ha hagut a tot Amèrica, al Mediterrani i al sud-est asiàtic. I aleshores doncs, bueno, s'ha anat ampliant, no? Depèn de cada any, no? Però el que ha canviat sobretot és el look de la fira, no? El tipus d'exposició dels propis clients. És a dir, al principi podíem veure, quan fa 25 anys podíem veure exposicions on hi havia carretilles i estanteries i ara bàsicament no les veus. Per què? Perquè totes aquestes empreses el que estan fent són vendre solucions i en realitat les solucions són serveis i consultoria. I això es veu amb la dinàmica, la digitalització, tecnologia, podem veure robots als passadissos, és a dir, ha canviat completament.
Ostres, sí que m'he trobat un parell de robots, perquè ja he flipat una mica, amb robots que anaven esquivant a la gent. I,
no t'han atropellat, per
això. No, en absolut, ho estàvem fent molt bé. Fèiem, dic, carai, era realment impressionant, però a més, suposo que això d'un any cap a l'altre ha de saltar conforme les empreses que venen, ja parlant només de tecnologia, perquè en el fons, si parlem de logística, ja estem parlant d'una part tecnològica importantíssima, no?
Molt important. De fet, aquest any s'han presentat més de 150 innovacions a nivell mundial. Principalment totes són tecnològiques.
Quines serien les... Per què veig que s'han donat premis? Heu donat premis a les innovacions que marcaran el futur logístic, o almenys aquesta és la previsió, no?
El que és interessant és que estem parlant de noves tecnologies, de coses molt sofisticades, no? Del tema de la intel·ligència artificial, de la big data, de tot aquest tipus de coses, no? Però és que hi ha innovacions que són idees senzilles que se li ha acudit a algú que se li podia haver acudit ara o fa 50 anys.
És curiós això,
I això vol dir que la imaginació no té límits i amb la logística encara menys, no? Doncs tenim una sèrie de coses de com tenim les startups a la incubadora de logística 4.0, que sí, ja tenien en funcionament. Hi ha 28 empreses que s'estan incubant allà. Bueno, doncs, hi ha idees de molt tipus, des de compartir vehicle per transportar paquets, tema d'entrega de paquets amb drons, amb tema, bueno, tot tipus d'innovacions. Però el més important de tot és que tant les grans empreses com les petites el que tenen molt clar és que han de fer tot això ràpidament, que han de donar un servei a la societat i que, a més, han de ser sostenibles. No només econòmicament,
és una feina, això,
sinó també des del punt de vista mediambiental, perquè la logística també va lligada amb la mobilitat. Tenim aquí un vaixell, una maqueta d'un vaixell, el de veritat no hi és,
no.
En un port. Tenim un vaixell que té zero emissions perquè quan està en el port funciona, diguem-ne, amb energia elèctrica.
Ho he vist, és el de Baleària, que estava allà?
Jo no volia dir marques, però és el de Baleària.
Sí, és el de Baleària. Ara no descobriré Baleària.
I en tenen altres ja en fabricació. Això vol dir que la gran logística, els vaixells, però també la petita logística de l'última milla del comerç electrònic, tota la cadena de subministrament s'està adaptant a aquestes noves necessitats.
I és una qüestió. Parlaves precisament això. Precisament la logística depèn de, primer, de les necessitats de la societat i després del que tu deies, no? De l'enginy, de que una persona li passi una idea pel cap aplicada a les necessitats en aquell moment de la societat, no?
Sí, i ho estem veient amb tot tipus d'empreses, que també tenim en el D-Factory empreses que es dediquen a la indústria 4.0 i també tenen idees que d'entrada semblen idees simples, no? Allò és com quan en els còmics, no?, s'encén una bombeta sobre el cap d'algú.
Correcte.
Doncs aquestes bombetes existeixen, eh? I no són visibles, però existeixen perquè hi ha molt talent per crear aquest tipus d'innovació. I insisteixo, i passa aplicant noves tecnologies dificilíssimes a explicar, però també amb idees relativament simples.
M'agradaria saber el paper de les administracions en tot això, perquè ha de tenir un paper important el sector públic de les administracions, de recolzament, de posar-se en marxa i d'estar també a l'alçada de la situació.
Bé, nosaltres d'entrada el que vam entregar el dia de la inauguració van ser una sèrie de reconeixements a tota una sèrie d'empreses públiques que estan al costat del CIL i que estan, evidentment, també al costat de la logística, no? Empreses com Correus, Aena, Ports de l'Estat, el Port de Barcelona, el Port de Tarragona, tot aquest tipus d'empreses que a vegades formen part del nostre entorn, no, bueno, formen part, diguem-ne, de la normalitat, però que sense totes aquestes empreses públiques i sense totes aquestes empreses privades, això no seria possible. I l'altra cosa que destaquem justament és aquesta, el compromís del sector públic en relació amb el sector privat. El CIL és això. Aquí al CIL trobem de tot i col·laborant entre ells.
És el que toca en tot cas, eh? Blanco, quan es triga en organitzar tot això? Perquè ja m'estàs parlant que hi ha cua d'espera per l'edició que ve.
Més que un part. No, un any. O sigui, nosaltres comencem a treballar ja de cara a l'any que ve, ara, a partir de ja.
I de fet, no sé si les xifres de públic m'heu dit abans que...
Més de 15.000 visitants professionals.
15.000.
Més de 15.000, els han superat.
Hem pujat ja de... Sí. I podríem parlar de xifra rècord des de que...
Sí, dels últims anys, sí. Sí.
Ostres, estem davant... com veus Barcelona davant de tot això? Ara ja parlo a casa, ens mirem al Melic. Sé que el CIL és una qüestió internacional, però ara em permetreu que ens mirem una mica al Melic. Com veus Barcelona i Catalunya logísticament parlant i com a hub logístic?
Bueno, el Saló de la Logística el que ha fet justament durant aquests 25 anys doncs, és posicionar Barcelona com la porta d'entrada de tota Amèrica Llatina i de tota la conca del Mediterrani, i això és una aposta molt ferma i molt important que s'ha d'aprofitar, però s'ha d'aprofitar amb el bon sentit de la paraula. No totes les ciutats europees tenen un Saló de la Logística com el que es té aquí a Barcelona, i també volem reivindicar que ja s'ha fet durant tots els dies, s'ha fet a la nit de la logística justament amb el rei, no? Que va demostrar realment un reconeixement al sector. Nosaltres ho estem fent des de la zona franca de Barcelona a la ciutat de Barcelona tots els anys. No totes les fires es fan tots els anys en una ciutat com la de Barcelona i amb aquest èxit, i creiem que realment s'ha de implicar més també, no? És a dir, i s'ha de treure pit. Parlem molt del mobile, és una gran fira, però també és molt important que es parli del Saló de la Logística com una de les fires principals que té la ciutat de Barcelona.
Sense la logística no arriben els cotxes del mobile aquí.
Per Catalunya, la logística, pel conjunt d'Espanya, la logística és el 10% del PIB, per Catalunya és el 14% del PIB.
Poca broma, eh?
Per tant, no només és una cosa que es belluguen pel territori, sinó que és una gran indústria que està enganxada al territori. I, per tant, a Catalunya i a Barcelona s'ha de reivindicar. Per això el CIL passa aquí, no? I per això demanem, i la directora ho acaba de fer, que la ciutat de Barcelona, l'àmbit metropolità, Catalunya sencera, s'impliqui absolutament amb el CIL perquè forma part, diguem-ne, d'aquesta activitat econòmica tan important a nivell de Catalunya.
No, i a més el que estàveu explicant abans, no? Aquest volum de negoci que ha augmentat, aquests contactes entre les empreses internacionals que aprofiten el Saló per fer-ho encara més gran, per un volum de negoci. Doncs Blanca Soriguer, directora general del CIL 23, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i president del CIL. Escolteu-me, gràcies. I ja podem treure l'ampolleta de cava, no? Jo crec que...
I unes piruletes de xocolata que tenim aquí, perquè tenim un pastís d'aniversari amb unes piruletes de xocolata que estan volant, per cert, perquè ja és l'últim dia.
Sí, ja ho veig.
I hem volgut fer una cosa molt especial amb un pastís vertical.
Sí, ja veig que...
Forma part de la festa. Durant aquests 3 dies hi ha hagut molta festa, molta feina, però també molta festa,
i sobretot moltes relacions humanes, i això també al final és molt important.
És que és un quart de segle. Dit així, sona molt hardcore, eh? Sí. Un quart de segle, dius, ostres, 25 anys sona més suau, però un quart de segle...
Sí, ja un quart de segle no sé com prendre-me.
Sona dur, sona dur. Blanca Pera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem amb molts protagonistes que estan aquí al CIL. De seguida parlarem amb el viceconseller d'Infraestructures i Transport del Govern Basc, el Pedro Marco, que és la comunitat convidada al CIL 2023. De seguida en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro, innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñalbali... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En silencio te busco.
25 anys del CIL, un quart de segle, i sempre acostumen a haver una comunitat convidada. I aquest any la comunitat convidada és a Euskadi, i parlem de logística i infraestructures precisament amb el viceconseller d'Infraestructures i Transport del Govern Basc, el Pedro Marco. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
¿Has visto cuánta gente?
Es impresionante.
¿Esto te lo esperabas o...?
Bueno, sabía que había un éxito durante todas las ediciones, pero realmente el nivel de afluencia de público y el nivel de actividad que nosotros hemos tenido en nuestro propio stand ha sido francamente sorprendente, sí. Acabo de felicitar, evidentemente, a Blanca y a Pere porque el éxito ha sido absoluto.
Claro, yo igual te estaba transmitiendo mi sorpresa, igual estoy picando de ingenuo, digo, igual este hombre pues ya lo ha visto antes y estoy aquí.
Hombre, ya tenemos una cierta experiencia en estos temas, pero hay que reconocer que la aglomeración y la atención que hemos tenido, ya te digo, no, yo he estado los tres días en donde están y no he tenido tiempo libre.
Cuando hablamos de Euskadi estamos hablando de una comunidad estratégica a la hora de hablar de logística, ya no solo dentro de la propia comunidad, sino cuando ya hablamos a nivel de España, a nivel de Europa. Estamos hablando de una situación estratégica. ¿Esto cómo se contempla desde el Gobierno Vasco?
Vamos, en el Gobierno Vasco realmente nosotros siempre hemos considerado, hombre, evidentemente, históricamente, y hay dos pasos en los Pirineos, evidentemente.
Está claro.
En el lado oriental está Cataluña y en el lado occidental está Euskadi. Y realmente somos la punta de lanza de dos corredores. Cataluña, absolutamente complementarios, no hay competencia, porque tenemos las mismas inquietudes y los mismos retos. Por un lado está el corredor mediterráneo, que realmente conecta con el resto de España en Europa, y realmente está Euskadi por otro lado. ¿Cómo lo contempla? Pues como una oportunidad, como un reto y como una responsabilidad, porque evidentemente todos estamos en el tema de que la intermodalidad de las mercancías y la descarbonización del transporte, pues tiene que ser, y pasa por una red de corredores transfronterizos responsable, razonable y sobre todo que se implante cuanto antes.
Claro, ¿cuál es el papel de las administraciones públicas en todo esto? Porque para esto que estás diciendo, han de ser punta de lanza en todo esto.
En todo. Lo que tenemos que hacer es primero diseñar, primero diagnosticar y luego impulsar. ¿Cómo impulsamos? Pues realmente pues coordinando a todas las... Primero, coordinando a las propias administraciones públicas del resto de países y de la Comunidad Económica Europea, que para diseñar una política común y transfronteriza, y después implantando e intentando hacer un poco de pedagogía en el territorio para convencer de que realmente las infraestructuras que tenemos que hacer son necesarias, porque en todos los sitios hay resistencias a los cambios.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Qué falla en las infraestructuras? ¿Qué habría que mejorar? ¿Hay que mejorar algo? Nosotros, siempre hay que mejorar algo.
Nosotros ahora tenemos dos retos claros. Por un lado, el reto es lograr la conectividad de los corredores con el resto de Europa, intentar convencer y que Francia asuma su responsabilidad. Creo que hasta mi consejero ya lo ha dicho, con lo cual no vamos a ver.
No, es que...
Y lo segundo es lograr realmente una intermodalidad del transporte y que la cuota modal del transporte de mercancías por ferrocarril sea una realidad. Hoy por hoy en nuestra comunidad es absolutamente testimonial. Evidentemente luego están todo el resto de objetivos medioambientales, de bajas emisiones y demás. Pero realmente lo que tenemos que hacer es conectarnos con Europa de una manera modal y de una manera sostenible, y luego después las potencialidades del transporte de mercancías por ferrocarril, ponerlo en valor.
¿Se están poniendo estos cimientos?
Sí. Creo que la exposición que hizo la ministra de Transportes en la inauguración y luego las pocas ponencias que he podido hacer, una de ellas de Adif, evidentemente la punta de lanza. Creo que ya estamos casi a nivel de vías de alta velocidad para pasajeros, quedan, y qué más en Euskadi, queda todavía la Y vasca, que llevamos décadas con ella, pero sí que es verdad que Adif, yo en estas cosas veo que en esta legislatura se ha puesto mucho las pilas y está realizando inversiones importantísimas en infraestructuras de mercancías y en las llamadas autopistas ferroviarias, sí.
Bueno, volviendo aquí al SIL 2023, ¿qué es lo que más te ha podido impresionar?
Bueno, por un lado, Si todos los sectores han sufrido lo que llaman una disrupción tecnológica, es decir, que la tecnología nos ha desbatado, en este es absoluto. Pues desde drones para reparto de última milla, desde robots para atención, después todas las técnicas de lo que llaman el picking, preparación de pedidos, trazabilidad, en máquinas que autoenvuelven, simuladores de camiones para que la gente realmente retorne y seamos capaces de captar talento y fidelizar a las nuevas generaciones para que trabajen en transportes, y luego temas de inteligencia artificial y de blockchain.
Esto va a ser el gran reto, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a la logística. Bueno, a logística y prácticamente a todo.
Sí, vamos a ver. La logística tiene tres patas. Por un lado tiene las infraestructuras, que ya hemos hablado. Por otro lado tenemos la revolución tecnológica, que es absolutamente real con la tecnología. Y luego también tenemos las personas. Tenemos que ser... has entrevistado antes a Pere. En su situación faltan las personas, y las personas tenemos que ser no solo capaces de atraer, captar y fidelizar talentos, sino también la vieja logística, que todavía le queda unos años para jubilarse, ser capaces de darles las nuevas capacidades para que se adapten a esta revolución tecnológica que nos ha cambiado las reglas de juego a todos.
Esto va a ser, bueno, pero a todos, y además a unos pasos agigantados, o sea, tanto que incluso grandes tecnológicas planetarias han dicho, oye, vamos a frenar un poquito porque igual vamos demasiado rápido.
Primero es que yo creo que todavía hay mucha gente que no sabe dónde tiene que ir y por lo tanto hay que reflexionar.
Claro, hay que ir con la calma en todo caso. ¿Cómo ves el futuro? Logísticamente hablando, en cuestiones de logística.
Vamos a ver, la logística no es un sector en sí, que en la logística lo que es un sector recurso, es decir, se tiene que adaptar a lo que le piden. ¿Y cómo lo hace? Pues siendo lo más eficiente posible, lo más sostenible, y lo más para que realmente cargue lo menos posible sobre el valor del producto. Irá donde le diga el receptor y el emisor.
Se adaptará a lo que toque. Resiliencia, ¿no? Esa es la famosa palabra.
Pero esta la inventó la logística. No,
correcto.
La inventó la logística.
Pedro Marco, viceconseller de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Vasco. Oye, gracias por haber estado aquí con nosotros, muy amable.
A vosotros por invitarme y por hacerme sentirme tan cómodo.
Y sigue disfrutando, de que hay un pastel vertical ahí magnífico.
Perfecto, sí, a ver si me da...
Yo tengo que pillar una de esas piruletas antes de que vuelen, porque son fantásticas.
No, están volando.
Muchas gracias, Pedro. Que tengas un bon dia.
Igualmente, un placer.
Bé, parlàvem precisament amb el Pedro Marco, viceconseller d'Infraestructures i Transport del Govern Basc d'Euskadi, precisament per parlar precisament d'això, no? De tots els reptes que tenim, comunitat a comunitat, pam a pam, sobre un sector essencial. Ho deia el Pere Navarro, estem parlant de Catalunya, estem parlant del 14% del producte interior brut, estem parlant d'una barbaritat. Bé, d'una pasta estem parlant, si em permeteu l'expressió planera, estem parlant de... Però quan parlo d'això estem parlant de llocs de feina, estem parlant de situacions i de maneres. Continuem parlant des del SIL, entre altres qüestions. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.